L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com està el nou capítol de la secció d'arquitectura, recomanacions literàries en Maria Cuenet i una llibreria especialitzada en còmics. Tot plegat a l'Aviador d'avui. Benvinguts.
Avui en dia els arquitectes reavaluen els espais públics urbans consolidant la incorporació d'elements més naturals i sostenibles com ara jardins de pluja, patis més verds i també tot tipus de jardins. D'això, entre d'altres temes, ens parlarà tot d'una l'arquitecta Cristina Llorente a la secció del paisatge invisible. Després, la llibretera Maria Cuenet ens proposa tres novetats editorials poc convencionals i que tenen aquests títols tan suggerents: Corderito, Malvina i Corcs. I per acabar, una pinzellada del que trobam a la Fira del Llibre de Palma, l'edició número 44, i parlarem amb Mateu Balaguer, d'Univers del Còmic, una de les 16 llibreries destacades a la plaça d'Espanya de Palma i que seran allà fins dia 7 de juny.
I tot plegat des d'ara mateix i fins a les 7 amb en Lluís Fortesa, el control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
Patis, jardins, arbres són alguns dels elements que passaran per la secció d'avui. Com sempre, Ana Cristina Llorente, com estàs, Cristina?
Bones tardes.
Començant pels patis o...?
Sí, bé, he de dir que jo anava continuant la meva sèrie que havia començat de projectes estratègics, però a darrera hora m'ha caigut l'entrevista i bé, he hagut d'improvisar, val? Però farem un tèntol. Exacte, farem un tèntol en aquesta sèrie. I avui reprendrem el tema que ja havien tractat altres vegades també dels patis, de les escoles i d'aquestes solucions tractades basades en la natura, en el fil d'un projecte des que ara des d'Arquitectives hem acabat la primera fase, que estan fent amb l'escola Mata de Jonc, de Palma, que, bé, fa uns mesos mos varen telefonar i mos varen dir que volien millorar els seus patis. A veure, jo quan vaig anar a veure els patis de Mata de Jonc, la veritat és que ja voldrien moltes escoles tenir els patis, especialment un d'ells, des que tenen en aquest centre, perquè és un pati amb terra, amb arbres, amb elements naturals, amb pedres, amb llocs per enfilar-s'hi, però evidentment tot se pot millorar, no? I a part d'aquest pati es verà que després tenen, bé, la típica pista, no? La típica pista esportiva encimentada que trobam absolutament tots les escoles, o pràcticament totes les escoles, ja no només de Mallorca, sinó de la península i no sé si de part de l'estranger, no? Bé, una de les coses que han fet en aquesta primera fase, perquè estan fent un codisseny d'allò que serà aquesta modificació. Estan fent feina en tot l'alumnat, des d'educació infantil fins a tercer d'ESO, I estem, bé, primer, introduint els conceptes generals d'allò que és un refugi climàtic, d'allò que són aquestes solucions basades en la natura, i després hem començat a fer una anàlisi en diferents àmbits d'aquest pati, no? I un dels que ha cridat més atenció a l'alumnat ha estat l'amidament de temperatures, no? De les diferents superfícies i dels diferents materials que hi ha ara mateix en aquests patis. Per això hem empleat un termòmetre molt, molt similar en el que empleàvem els temps del Covid per prenir-nos la temperatura corporal, però que en aquest cas pren les temperatures de superfície, no? I han sortit coses, bé, tan desalentadores com que el formigó en el sol està a 46 graus i que...
Per a sorpresa de nadie,
Exacte. Però que el mateix formigó a ombra està 10 graus més fred. Per tant, aquí ja mos pot donar pistes, no? de com d'important és introduir ombra, ja sigui amb elements artificials o amb elements naturals, ja no només en els patis de les escoles, sinó qualsevol espai públic de la ciutat. No? Una altra cosa que també ha cridat molt l'atenció és que a un mateix redolet, a Bonivia, terra molt compactada i vegetació, també hem vist, no? Hem capturat que hi ha una diferència d'entre 10 i 12 graus d'allà on creix un simple arbust de mala herba. A mi no m'agrada dir males herbes perquè no hi ha herbes que siguin dolentes.
Correcte.
Però on hi ha un mínim de vegetació que on no n'hi ha. Per tant, això també, no? Mos dona aquestes pistes de disseny dels espais públics. I, per exemple, una mesura que és bastant preocupant, etsa del cautxú, que és aquest material, que al final és un material plàstic.
Que s'utilitza en esparts infantils.
En esparts infantils, exacte. I que
amortigua els cops.
Amortigua els cops, que en teoria fa que els infants no se fan genoeres, deixen que ho dubti, però encara que així sigui, allò que s'hi fa és pujar moltíssim la temperatura. Arriben a 55-56 graus en el sol. Per tant, imagineu-vos tota la calor que després desprèn, no? en aquest espai, a més de ser un material tòxic i de ser un material que està totalment de moda perquè és l'únic pràcticament que se col·loca en els parcs infantils. Si no, se col·loca gesp artificial, que et diria que encara és pitjor.
Això sí, val? Crema. Jo he jugat molt de futbol a gesp artificial i sí, les ferides que fa són importants. Mm-hmm.
La gesp artificial te diré que arriba a 62 graus en el sol. Val? També és un element plàstic i, a més, se disgrega moltíssim, no?, en tots aquests microplàstics que després acaben bé a l'ambient, a la mà i a dins el nostre cos, finalment. No? Per tant, això és important perquè l'altre dia llegia una publicació de l'Ajuntament de l'Aro que havia fet una inversió important en col·locar ombres en els parcs infantils, cosa que és molt lloable i s'ha d'aplaudir, però era curiós perquè aquest parc infantil estava a una zona que era tota de terra i justament en el trosset del parc infantil, a davall d'aquesta ombra nova que havien posat, hi havia gesp artificial. No? Per tant, per què no aprofitar ja la terra que teníem a tota aquesta àrea per fer de paviment, no? Que a més en els infants els agrada molt més, no? Poder gratar, poder trobar pedretes, poder trobar animalets que damunt la gespa artificial difícilment viuran, no? I arrel també d'això, avui s'ha publicat l'inauguració, que crec pareix ben cert que va ser ahir, del nou CEIP Tramuntana de Palma, més conegut com es col·legi de la FEMU, perquè està de vora del parc de la FEMU, on ja n'havíem xerrat que els renders ja no donaven massa esperances de que pogués ser una mica diferent el disseny, i efectivament no ho és. No? A les fotos que s'han publicat, tornàvem a tenir aquestes pistes, que jo no sé ahir on vàrem fer la inauguració, però estic segura que no va ser al mig del pati. Segur que era davall una ombreta, perquè en aquell pati a dia d'avui ja no s'hi pot estar.
A quina zona dius que està?
Això està de vora el parc de la FEMU, per la zona nord de Palma. Uh-huh. I Clar, això, tot això mos ve d'unes normatives, no? D'unes normatives autonòmiques que tenim i d'unes bases tècniques que marca l'Institut Balear d'Infraestructures Educatives, CIVISEC, on diu que en els centres d'educació primària i d'educació secundària sí o sí hi ha d'haver una pista de 22 per 44 metres totalment lliure d'obstacles, i no només la pista, sinó un perímetre envoltant d'aquesta pista. Per tant, això mos dona superfícies enormes, encimentades, sense arbres, sense pèrgoles, on a mi m'agradaria molt veure quan se'n fa un ús global d'aquestes pistes, és a dir, quan l'alumnat emplea tota aquesta superfície per fer esport. A més que l'esport se pot fer a qualsevol altre tipus de superfície i a qualsevol altre tipus d'espai, si més no, no? Però encara tenim aquestes normatives que obliguen a generar com aquestes superfícies invivibles que són ara mateix els patis de les escoles. Això s'agreuja en els patis d'escoles urbanes, on l'únic espai lliure que hi ha és l'espai precisament perquè hi capi aquesta pista, no? Per tant, no se poden tenir patis alternatius on jugar una miqueta més amb aquests materials i amb aquestes superfícies, no? Precisament, també ara fa unes setmanes vaig acabar un curs, una formació professorat, una formació sobre patis, i és molt curiós perquè tot el professorat té exactament les mateixes demandes, és a dir, tots els centres educatius, siguin on siguin a Silla, tenen els mateixos problemes a Silla i a les altres illes també. Tenen aquest mateix problema, problema d'ombres, problema de calor, problema de falta de vegetació. Per tant, jo no, de veres que no acabo d'entendre com no hi ha una modificació real i una consciència real d'aquesta necessitat i d'aquestes demandes que tenen tots els centres educatius de canviar la manera de dissenyar-los, no? I de fet, o sigui, s'han posat a l'abast enguany també ajudes públiques per part de la conselleria per millorar l'eficiència energètica, però que se destinen a l'edifici, en si, és a dir, al contenidor, que està molt bé millorar l'aïllament de murs, millorar l'aïllament de finestres, però clar, si no millorem a la vegada l'entorn, si no aconseguim abaixar una miqueta les temperatures d'aquest entorn, de poca cosa m'ho servirà. Millorar l'aïllament sí que servirà, però no serà tot l'eficient que podria ser si també intervinguéssim a l'entorn d'aquests centres, no?
Clar, jo m'imagino, però a mesura que vas parlant, que les normatives, les lleis, els reglaments l'aproven polítics, però que compten a l'opinió d'experts, no? Arquitectes, ambientalistes, enginyers... Vull dir que tots aquests aspectes que estàs comentant m'ho continua estranyant, no? Que ple de 2026 se passin per alt.
A mi també, sincerament. Ambientalistes crec que n'hi ha pocs, paisatgistes crec que n'hi ha pocs que dictin aquestes normatives. Sí que hi ha arquitectes, però, no sé, s'orienten més a un tipus d'imaginari, jo te diria, del tema de l'esport, en aquest cas molt concret, que està totalment desfassat, perquè, a més, en moltes escoles s'han eliminat els jocs de pilota del pati, no? Precisament per fer-los més inclusius i amb aquesta mirada, si més no, de gènere, perquè hi hagi un ús més igualitari i més equitatiu de tot l'espai del pati. Per tant, jo tampoc, sincerament, no acabo d'entendre en què continua responent que se mantinguin aquestes normatives, no? I moltes vegades la resposta que se dona és que, clar, si eliminam aquesta pista, el professor o professora d'educació física se queixarà perquè li hem eliminat l'aula. A mi m'apareix una resposta totalment absurda, perquè les aules poden ser de moltes maneres, no? I si en aquest mestre o en aquesta mestra d'educació física li donam un espai molt més agradable per fer la seva assignatura, segur que la farà amb molta més il·lusió i amb molt manco calor, això, seguríssim.
No? I que també hi ha centres escolars que tenen un espai molt, molt reduït, que també, per exemple, aquí els jocs de pilota jo crec que directament s'obren, que en els currículums docents també se poden canviar i canviar, per exemple, el futbol per altres esports, no?
Exacte, sí, sí, i a més basta veure bé exemples de tot arreu, no? No importa anar-se molt lluny, a Barcelona, a Catalunya, hi ha exemples fantàstics de patis on s'han eliminat aquestes pistes i no ha passat res, no? L'alumnat continua fent educació física i tot va bé, no? Tot va millor, de fet, no? Perquè després també es desenvolupament físic, intel·lectual, motriu i emocional, te diria, d'aquests infants que poden tenir més contacte amb la natura, és completament diferent, no? Mm. Que si tenen uns espais totalment invivibles com poden ser aquestes pistes que continuen fent una i una altra vegada, fins i tot en els centres nous, no? Mm-hmm. Veïnat d'aquesta escola de Mata de Jonc, crec que hi ha un molt bon exemple d'espai lliure, d'espai verd, que no està... no té un disseny, diria, com molt... no sé, molt complicat, no?, per dir-ho de qualque manera, però que compleix tots els requisits que crec que hauria de tenir un espai lliure públic, no? És parc, jo no, ho vaig cercar com se deia, perquè no sabia el nom, és el parc del Sagrat Cor.
Sí, el que està just darrere de Mata de Jonc.
Exacte, que li passa per damunt com aquesta passera elevada, sí, per salvar el desnivell, sí. Exacte. I és un parc molt senzill, que en realitat té un passeig central, i a costat i costat té arbres ja d'un port molt important, amb un parc
alguna
infantil...
Alguna màquina per fer esport, fins i tot.
Exacte, un parc infantil amb un paviment de terra, d'arena, bancs col·locats d'una manera bastant aleatòria, qualcuns a ombra, qualcuns a sol, i és una zona, és un espai superagradable, que amb poc esforç de disseny, no?, aconsegueix allò que haurien d'aconseguir els espais, no?, que siguin espais agradables, frescos, i aquests refugis climàtics que cada vegada són més necessaris.
Deies que estàs fent el projecte en col·laboració amb els alumnes i les alumnes de Mata de Jonc. Per curiositat, què te demanen, què reclamen a l'hora de dissenyar els patis o de reformar-los?
Mira, per exemple, l'alumnat d'infantil, clar, la manera de plantejar-ho és bastant diferent, no? Uh-huh. Però l'alumnat d'infantil, quan els demanes què voldrien fer en el pati que ara no poden fer, és curiós perquè sempre surt l'element aigua. No? Jugar amb aigua, botar damunt baciots, banyar-se, fer fang, no? L'element aigua és un element pràcticament impossible de trobar a les escoles per tot allò que implica, no? Més de cara a famílies que no vulguin que els infants s'embrutin, que no de cara als infants, que ho disfruten. I demanen això, demanen molts de jocs d'aigua i molt de poder banyar-se. Uh-huh. Val? Després, ja més grans, com que empleen la pista, clar, demanen ombres, demanen llocs on està, que no s'atorrin de calor a partides més de maig, no? I hem estat proposant ja aquestes primeres idees per reconvertir els patis i ha sortit una proposta que crec que és molt interessant perquè també requereix recursos limitats, que són els jardins d'aigua, no? Els jardins de pluja, perdó. Els jardins de pluja són unes estructures que ja s'estan aplicant a ciutats, torna a Barcelona. Barcelona sol ser un exemple d'aquestes modificacions a nivell urbà que funcionen, perquè són superfícies que poden ser relativament petites i que són molt, molt útils a les ciutats. Funcionen de manera que quan plou, l'aigua, en comptes d'anar-se'n directament en el clavegram, se va filtrant a la terra. Són una espècie, diguem, com una espècie de piscines, no?, amb unes capes de drenatge de terra, on aquesta aigua se va acumulant. Si plou poc, simplement se filtra, serveix per alimentar les plantes que té aquest jardí de pluja, i la resta, l'aigua que no se veu en les plantes, se va filtrant lentament en el terreny. Així s'eviten també baciots, s'eviten inundacions, s'eviten colmatacions d'esclavegram, per exemple. Mm-hmm. I quan plou més, el que fan aquests jardins és que s'inunden, però queda l'aigua en aquests jardins. I llavors, una altra vegada, se va filtrant a poc, i l'aigua que sobra, que no que no es, que la terra ja no és capaç de filtrar, se'n van, sí, en esclavegaran, però amb uns nivells molt més baixos.
Clar, així tens aquesta zona humida més avant que tot l'any, depèn d'allò que duri la sequera, que estàs sempre acostumat a mesos i mesos sense ploure, però ja és una eina, no?, per refrigerar. Diguem,
exacte,
no?
Per refrigerar i per pal·liar aquestes temporades de sequera, no?, perquè clar, això el que fa és que l'aigua se'n va, s'acumula les aigües subterrànies, no? Per tant, bé, a Mallorca, les illes importantíssimes perquè no tenim rius, per tant, si no anem omplint d'aquests dipòsits d'aigües subterrànies, malament anem. I això és un recurs molt senzill. Fixa't que en un jardí de pluja de 3 metres quadrats se poden arribar a acumular 3.000 litres d'aigua, que és moltíssim,
amb
molt poca superfície. I per això te deia que és una solució relativament senzilla que se podria aplicar molt fàcilment a les ciutats i en els patis de les escoles, i bé, que serviria per pal·liar d'alguna manera una sèrie de problemes que ara s'estan donant, ja siguin d'altes temperatures, ja siguin d'inundacions puntuals.
Podràs posar un jardí d'aigua a Mata de Jo?
Ho mirarem.
Ja mos ho contaràs.
Ja vos ho contaré.
Quan el projecte estigui més definit. Cristina Llorente, moltes gràcies.
Gràcies.
La setmana que ve, més.
Vinga.
TV3 Ràdio és entreteniment.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
L'Aviador, IB3 Ràdio. Estelarada, amb Maria Cuenet.
Sí, 29 minuts, continuem a l'aviador on Gisfort és el control tècnic i avui dedicant la secció de llibres a tres novetats editorials.
La madrugada te vi, estoy comiéndome el techo, esto que yo siento por ti, es una pistola en el pecho, no se detiene.
Parlant de llibres, cada dimarts, cada setmana, Anna Maria Cuenet. Com estàs, Maria?
Molt bé, i tu?
Molt bé, que has aduït tres novetats editorials que fan molt bona pinta. Una d'elles l'ha començat avui i, efectivament, pinta molt bé. Malvina, que és una, la primera que, de la qual en parlarem, ja l'ha llegida i és d'un dels llibres més estimulants que he llegit per aventura en els darrers mesos.
Sí, eh?
I l'altra és el debut, no?, la narrativa,
sí,
d'un còmic que per lo vist és molt conegut, jo no el conec massa,
sí,
però és bastant conegut, no?
Sí, 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 i mallorquí.
En Junet, sí.
Exacte.
Molt bé.
Idò, començam amb Malvina.
Sí.
Que se diu Malvina, la vida de Malvina Trifkovic.
Uh-huh.
És una... És d'un autor de Txecoslovàquia, no, de Bòsnia-Hercegovina,
sí, sí.
Mirko Kovac, que després va morir a Croàcia. Ell va escriure aquesta obra el 2007 i ara Lleonard Muntaner l'ha traduït en el català. Ho ha fet en Pau Sanchís.
Correcte, el traductor.
I tu que te l'has llegit? Me la pots recomanar? Perquè mira, jo no me l'he llegit, això encara.
Jo allò que més, allò més vell o més guapo que t'ho puc dir o més interessant de Malvina és que acabes i, o directament a mig de la novel·la te'n vas a Google, almenys si aquesta dona ha assistit de veritat.
Jo ho vaig fer sense...
Claro.
Sense,
no,
sense haver-me'l llegit.
És un personatge de ficció. Bueno, ara no estem fent d'espoiler, perquè ell en cap moment te diu o se diu que això sigui una biografia ni molt manco. És un personatge de ficció, però en tant de detall, en tanta veritat, en tant de, no sé, de versemblança, que dius, clar, Anna Malvina ha assistit, Anna Malvina Trifkovic ha assistit i aquest home ha accedit a la seva biografia.
Perquè t'he encantat que aquesta novel·la està explicada a través de cartes, no?
Sí, de cartes.
I per tant,
és una novel·la epistolar, mira, aquell capítol o capítols que varen fer podria haver entrat perfectament.
Mira, però és que encara no s'ha traduït.
Uh-huh.
I tu tens la sensació com si hagués hagut una documentació.
Totalment, sí, sí.
Mm. I hi ha notes de l'autor, diguem, aquesta carta va ser trobada, etcètera, etcètera, o notes al peu... Que...
Sí, 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 tot, està tot, tot a dur, i a més fotos que dius, ah, mira, clar, és ella, fotos dels personatges que surten, vull dir, està tot perfectament trenat, i són cartes d'amor entre dones, que això també, clar, se situa en una època en què era molt disruptiu, encara, l'amor entre dones, manuscrits, diu, bueno, un cot d'ull al final lligant, de 16 manuscrits rebuts, no? I és com una coda de tot allò que hem vist, o sigui, és una... Te despista tot el temps, no? I sobretot quan arribes, quan vols que són personatges absolutament inventats.
Inventat. Perquè no, Malvina, això, és una dona que desafia totes les convencions de la seva època, no? És d'origen humil, s'enamora d'una... i és repudiada per això, s'enamora d'una altra dona...
Sí, sí.
Molt
i és
bé,
un
no
poquet,
té molt bona pinta.
I el viatge, no? Bueno, i després altres personatges que van sorgint. M'agrada també el fet que els homes surten mal parats, perquè en aquella època no podien sortir d'una altra manera. Si tu contes la història de Bosnia, la història dels Balcans a través de cartes, i la situes en aquests anys, evidentment el patriarcat era ferotge, no? I encara avui. Però imagina't en aquella època, no? I em van ser moltes curiositats, moltes anècdotes. Sí.
Que bé. I se va presentar a la fira del llibre, que ja que està passant ara a Plaça Espanya, a Palma. Se va presentar el 30 de maig, i hi havia el traductor i l'editora, no Maria Montaner. I sí, això seria una de les primeres, per mi, com a novetats, que val la pena pegar-hi una ullada, sense haver-me la llegit encara, però que realment crida molt l'atenció. I estic molt contenta que, sense saber-ho, tu te l'havies llegit.
Sí. La veritat és que sí, m'agradava fer arribar a Ana Maria, a Maria Montaner, feia molta estona. O sigui, clar, és una novetat relativa, perquè jo crec que fa...
Sí, fa un parell de mesos.
Fa un parell de mesos,
sí.
No? Però...
Pues és que, clar, a la fira se duda tot.
Clar.
General,
no,
tot
i recent. No,
i les prou recentes d'enguany. Estem
a
juny.
A Sant Jordi també va...
I si llibres no poden tenir una trajectòria d'uns quants mesos...
Clar que poden.
Sí, sí. I, bueno, i d'Emir Kokovac, tu el coneixies?
No, la veritat és que no. Com a referència, i a més això ho he vist en diferents, ressenyes, no? Que diu que va mereixer la novel·la La vida de Malvina Trikovic. Els elogis de Danilo Kiss. Danilo Kiss sí que l'he llegit i bastant, i me sembla un dels autors, no només balcans, jo crec que europeus, més interessants, que pugui haver. I sí, en Danilo Kiss diu que el llibre està molt bé, l'hem de cas, també.
Molt bé, segur que era qualcú també bastant... té pinta de ser algú bastant interessant, no? Estava a Belgrat i va ser dissident, i per tant el varen... en l'estat que hi havia, no? I el varen perseguir, el varen censurar, les seves novel·les varen ser censurades per règim d'en Tito, i una novel·la seva... és a dir, un recull que se deia Les ferides de Luca Mestrevic, on hi havia Malvina de dins, s'ha retirat de biblioteques i perquè donava una imatge negra de la realitat.
D'en Tito després de Milosevic, no? També el dictador hipernacionalista que va governar Sèrbia molt de temps, una figura clau també a les guerres dels Balcans, també el va perseguir i se va exiliar a Croàcia.
Exacte, on va morir.
I on va morir, efectivament.
No fa tant, el 2013.
La història dels Balcans és tremendament interessant, convulsa, tràgica... És un temàs, també, òbviament, de ficció, material de ficció a les totes.
Sí, sí, sí. I tinc la sensació que, bé, jo, quan hi havia la guerra jo naixia, no? Però com que darrerament estan apareguent més artefactes que giren al voltant d'aquest tema.
Sí, jo crec que també que la gent, després del trauma, que ha durat molt d'anys, com no podia ser d'una altra manera, familiars variats entre ells, veïns que acabaven matant-se, gent que havia convivit en perfecta harmonia, se veuen immersos en una guerra molt cruel, tortures, matances, fosses comunes... I clar, tot això d'un dol que s'ha de destilar, molt d'odi, i ara és vera que comença a haver una literatura.
Moltes vegades són la tercera generació qui pot començar a escriure, perquè és qui ja no ho ha viscut.
Efectivament. Idò, per aquí anem.
Exacte. Molt bé.
I de Malvina.
I d'això era Malvina, la vida de Malvina Trikovic, d'en Mirko Kovac, editat per Ionar Montaner i traduït per Pau Sanchís. I ara passam a una de les revelacions de la literatura mallorquina, per mi.
Sí.
Corcs, d'Anna Olivia Lund, Pinya.
La primera
novel·la,
no?
Exacte,
la seva
primera
novel·la. Publicada per la nova editorial Moll.
Exacte. Primer, això era un relat, Corcs, que va guanyar el Premi Art Jove de relat breu del 2024. I després d'això no li veu voler augmentar relats i fer-lo una novel·la. I és el que ara mos ha arribat. Se va presentar també a la fira dia 31 de maig. I jo l'estic llegint, el vaig començar ahir, i estic fascinada.
Sí, eh?
M'està agradant moltíssim. També Olivia Lund és una lota de Felenich, del 2002, i una mica com ha passat també llegint Els dies bons de Naina Fullana, que dius... Com a... hi ha molta joventut, però el relat que en treus no té pinta d'haver estat escrit per qualcú tan jove, perquè té molta profunditat. O sigui, no vull dir que els joves no tinguin profunditat, no és això, però no una profunditat només, sinó també una perspectiva de poder-se posar en la pell de gent molt més gran i no només xerrar de les pròpies vivències, no? I, bueno, en aquesta novel·la la protagonista és na Glòria, que na Glòria arriba al món amb tota la memòria dins les seves cèl·lules, i m'ho explica així d'una manera... És que té un llenguatge també molt...
Orgànic,
molt...
No?
Exacte, un llenguatge molt orgànic, molt viu, molt... Té un punt arcaic, però és modern, m'explic, no és un arcaic que no, que illegible. A mi, sincerament, m'ha recordat l'inici també un poc l'inici d'Amada, de Toni Morrison, i no gens per lo que s'explica, sinó per com s'explica, per aquesta cosa un poc laberíntica que no saps cap on m'estàs duent fins que ho acabes entenent, acabes agafant el fil, acabes entenent d'acabar aquesta novel·la, però tampoc saps molt per on te durà. I bueno, com deia, començava amb una Glòria i de tota la novel·la mos quedàvem amb una Glòria i veiem com creix, però mentre ella creix, cada vegada que... És a dir, tot el que ella viu, coses que diu que són importants, no?, que poden generar pues, un dolor, una alegria, una eufòria, un dol, el que sigui, ja ho ha viscut qualcú, com això ho sabem, no? Tot el que hem viscut ja ho ha viscut qualcú. Però aquí en aquesta novel·la aquesta idea ja és totalment de fons i mos explica l'altra història. En cada dolor d'una Glòria o en cada esdeveniment important, mos anem enrere i veiem com qualsevol passat seu ja va viure una cosa semblant.
L'epigenètica, no? Es diu la petjada que te deixa no pròpiament la genètica pura, sinó allò que han viscut també els que t'han precedit, no allò que
sí,
són
sí.
A nivell celular orgànic, sinó allò que han viscut, no? Si eren pobres, si estaven amoïnats, si estaven angoixades, si havien estat violades, si havien estat...
Si havien hagut aborts. Això se diu que s'ha transmet molt. Si
clar, l'epigenètica.
I res, pues, la novel·la gira envoltant d'aquest... És a dir, s'ha creat envoltant d'aquesta idea i, a part, amb un llenguatge això superric, un llenguatge molt ric, molt mallorquí, no? Que reconeixes moltíssim tots, a part de Felanitx, Manacor, etc., molt situat en aquesta zona, però bé, que te dus de sa mà realment en aquests espais, en aquest temps, i tot amb sa contemporaneïtat, no? I amb els problemes d'avui. I me sembla bé, jo estic fascinadíssima.
Que bé.
És a dir,
jo l'he començat avui i encara, clar, em falta bastant. No sé si és el millor dia per encetar una novel·la, perquè tinc el cap, però sí, la veritat que té molt bona pinta. A més, en Tomeu Canyelles, el director editorial de La Moll, s'està convertint una mica en headhunter, perquè l'any passat la revelació va ser Íncube, d'Ana Blanca Pavón, també debut literari, i en guanyes Corcs de Olivia Lund, no? O sigui, si va a troballa per any, no està gens malament.
No està gens malament, no.
O sigui, que enhorabona també a la Moll per apostar també per aquests talents joves, no?
Totalment, totalment.
Talents joves i dones joves.
I dones joves, sí. Sí, una altra cosa que... O sigui, una altra... Llegint-lo també pensava un poc en Cien Años de Soledad, que són tot aquí amada, Cien Años de Soledad són coses totxes, però és que realment m'hi ha duit. Amb que hi ha també una part de realisme màgic, potser no ho podrien dir realisme màgic en aquest cas, però hi ha alguna cosa així, de que la màgia s'escola dins la realitat.
Ruralisme màgic, has llegit per qualque banda?
Deia que, és a dir, defuig el ruralisme màgic per solquejar l'estridència del deliri. Sí, és veritat, pot ser xerrant més de deliri, però... Però bé, no, és com és aquell llenguatge. Per exemple, en els homes en qui na Glòria s'enrotlla això, cada un és un ocell. Saps? I no es diu el nom, només l'ocell. I és cada un ocell, no tots uns voltors o uns carronyaires, no. Cada un
ocell
diferent, no?
Diferent.
I té, bueno, i té una, també tot un munt de caps, un munt de personatges diferents, cada un amb la seva complexitat, un munt de vivències, d'anells, de desitjos, no sé, jo estic encantada.
Que bé.
Sí.
I de quina troballa. Cors de Olivia Lund, publicada per Nova Editorial Moll. I anem al tercer títol. Pot ser el més comercial?
Sí, és el més comercial. Es pot ser... Té menys a veure amb el que hem duit fins ara, però m'ha semblat interessant perquè és un títol comercial, és una gran aposta, però és un autor d'aquí, en Yunez Chaib. I és un... Se'l coneix com a monologuista.
I Comi surt a La Revuelta.
Exacte, surt a La Revuelta. També fa els seus shows, crec que ha estat de gira amb el seu show. I el seu tema és que ell, en la segona generació d'immigrants, pot xerrar molt d'aquesta experiència i durant els seus monòlegs. I en aquest llibre, ell, en aquesta novel·la, és una novel·la sobre Nabdé, un fill d'immigrants que creix a Espanya en els anys 2000, és a dir, talment ell.
Sí.
Però, per tant, és una novel·la amb molta autoficció, però, bueno, no és que vinc a explicar la meva vida, és això. Però, clar, jo que no me l'he llegit encara, però sabent, havent vist el seu monòleg per Instagram, no he anat a cap, però segur que serà molt... també segur que té un punt d'humor molt bo, humor a la vegada que realitat, consciència, no? Però com aquesta manera d'explicar les coses des d'una pròpia experiència, sense negar la realitat, sense negar la pues, injustícia o els deliris que hi ha pel món, però mostrant-lo. I me sembla, se diu Corderito, el llibre, està editat per Penguin, i aquesta presentació sí que encara no s'ha fet, així que si ho escolteu encara hi podeu anar. És dia 5 de juny a les 6 a Plaça Espanya.
Ara, en el context de la Fira del Llibre.
Sí, exacte. Perquè tot això sí, són llibres que se presenten en aquesta fira.
Molt bé.
Uns quants i són els que a mi m'han criat més
atenció. Imagina que la presentació de Malvines serà en Pau Sanchís?
Sí, però ja ha estat. De Malvina i de Corcs, arriba tard.
Que tenim una setmana de Fira del Llibre, no?
Exacte.
Uns dies, una setmana sencera no ho de dir.
De Malvina i Corcs ja ha estat, però bé, igualment vos anem a llegir-lo en altres presentacions que segur que se'n faran. De Corderito encara no ha estat.
Per cert que estarem allà emetent, tant Tentol com l'Aviador, el dia 6, aquest dijous, d'aquí dos dies, des de la Fira del Llibre parlarem amb editorials, parlarem amb llibreters i llibreteres, sobretot, i també amb autores que en aquests dies tenen protagonisme, òbviament. Se fa per segon any consecutiu a la Plaça Espanya.
Exacte.
I de quin recorregut més maco, no?
Sí, hem passat per diverses bandes.
Molt bé.
I mos hem aturat a Mallorca una bona estona i això també ho trobo.
I hem viatjat a les Balcans, després... Molt bé. I de la setmana que ve més, Maria.
Molt bé, Rafa. Adéu.
Ràdios, formació.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluency.
El paraigua en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio, 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. L'Aviador.
10 minuts per les 7 de 10 minuts que dedicam cada dimarts a entrar a una biblioteca o bé llibreria. Avui toca l'univers del còmic i parlam amb en Mateu Balaguer. Com estàs, Mateu?
Molt bones, què tal?
Molt bé. Ets a la Fira del Llibre?
Sí, sí, estem a la Fira del Llibre, tenim un estat preciós i molt decorat i aquí estem donant escallo.
Que bé. Edició número 44 de Fira del Llibre, 16 llibreries a la plaça Espanya per segon any consecutiu, tot i que aquest indret ja va estar disponible per aquesta fira fa anys, i Univers del Còmic, abans Norma Còmics, que és allà ben present. Com trieu els títols que duis a la Fira del Llibre, Mateu? Perquè en realitat Sant Jordi ha passat fa poc, se suposa que Sant Jordi posau allà posau les novetats, però, clar, les novetats que encara són recents, encara se poden aprofitar, no?
Bé, jo, en el meu cas, com és bastant particular, com que som especialistes en còmic, doncs pues sempre faig una selecció molt particular.
Uh-huh.
Jo,
particular vol dir personal teva, no? Sí, en segell propi.
Exactament, sí, sí. Perquè la resta de llibreries tenen la sort que el tema generalista pues pega molt fort, pues els grans èxits són el que tira, i nosaltres tiram sempre un poc més algo molt més especialitzat.
Uh-huh.
Vale? Algo molt més especialitzat. I en això estem, no? Fem una selecció pues, d'autors un poquet locals, nacionals, qualque novel·la gràfica no tan coneguda, però sí coses també molt interessants. Mm-hmm. Això és el que intentem sempre. Faig una selecció quasi de títol per títol, eh?
Estàs allà. Clar, i són títols que has llegit fa poc, o no necessàriament? De cop i volta dius, ostres, aquell còmic que vaig llegir fa 10 anys que el tinc a casa meva, i el tema també es toca en la de botiga, vaig a treure-lo.
Normalment són llibres que ja he tingut i que m'han donat un feedback en sa gent, llibres que... o que he llegit i m'han sorprès, i després sempre els tenc com a fondo, no? Jo tenc una selecció molt de fondo,
claro,
de dir, pues això sé que me funciona, això sé que el client que ho prova repeteix, saps? I tiro molt d'això, jo.
Uh-huh.
Vale? I després, hombre, sí, dins el còmic també hi ha clàssics, no? Sempre tens, pues, Persepolis, Maus,
claro,
coses d'en Paco Roca, a més enguany coincideix que acaba de treure una novetat, i tenim, pues, la botada d'en Paco Roca a l'estant i a la llibreria.
Que se ven tota sola, clar.
Que se ven tota sola. Ja, és a dir, tens també lo que se ven molt bé, però sempre fas, pues, una selecció molt personal. En el meu cas, mm-hmm, ho faig molt.
Quina diries que és la tendència ara mateix en novel·la gràfica? Que és allò que està pegant fort? Jo vaig haver molt d'anys de manga. El manga, evidentment, que continua estant, no sé si de moda és l'expressió, però té hordes d'aficionats i que duri. Però no sé si ara mateix me dius, mira, allò fantàstic ara està pegant molt fort, o la memòria històrica, ara que parles de Paco Roca, m'estic recordant de Los Surcos de l'Azar.
Mm-hmm.
Sí, aquesta línia està pegant fort ara mateix. O ara allò de, jo què sé, el Marvel, no sé. Què és allò que està pegant fort?
Buah, és complicat,
clar,
dir que pega fort. Bueno, ara mateix, dins el món de superherois, per exemple, hi ha una col·lecció que se diu Absolute Batman o Absolute Superman, que és un univers a part,
uh-huh,
de l'univers normal de fer,
sí,
i això està sent un triomf.
Uh-huh.
Vale? Això està sent realment super, super potent. Vale?
Uh-huh.
Vale? Seguint-ho... A més, és una cosa que no té... Com que és una cosa nova, mm, s'ha permès a molts de lectors novells atrecar-se i disfrutar. I a nivell d'equips creatius, guionista i dibuixant, pues, ara mateix crec que són de lo millor que hi ha dins el mercat. Per tant, han sabut treure d'una cosa nova, pegar molt fort a la gent. Mm.
Molt bé.
Vale? Això com a novetat que pega moltíssim. Absolut Batman, Absolut Superman, Univers Absolut, que se diu.
Mm-hmm. Autors i autores que estiguin ara mateix que lo estem petando, sí.
Pues mira, hi ha un autor espanyol que s'anam Javi Fernández.
Sí.
Vale? Que està, bueno, i què
fa ell?
Del còmic de superherois.
Uh-huh.
Vale? I està, pues, farà super. però súper. Vale?
Que bé.
Però tenim la sort que ara mateix tenim bastant d'autors espanyols que estan pegant dins el món americà i estan funcionant superbé.
Uh-huh.
Vale?
Que bé. Perquè, clar, és un tema recurrent que cada vegada que entrevistam un autor, autora, uh-huh. il·lustrador de novel·la gràfica, uh-huh. el demanam i tots coincidim amb el gran talent que tenim a les Illes Balears si parlam de creadors, no? Que això sí, continua, que estem exportant talent, que les fires moltes vegades es converteixen en protagonistes, i això vosaltres sou molt conscient, no? I també ho posau en valor, Mateu.
Sempre des del primer dia. Pensa que nosaltres tenim fa 31 anys que vàrem obrir i des del primer dia vàrem posar en valor en els autors locals. Això és el primer, no?
Uh-huh.
I se nota. No? Per exemple, ara en Tomeu Seguí acaba de publicar, o li acaben de publicar aquí a Espanya, una nova obra que se diu Vendetta, que és l'adaptació sí. d'una obra d'un autor anglès, uh-huh. saps?
Sí, sí. Bueno, Tomeu Seguí, Premi Nacional de Còmic, vull dir que també és un dels nostres...
un dels nostres referents.
Totalment.
Clar, i va, la setmana passada abans de la presentació, jo li deia, Tomeu, jo crec que de lo millor que t'he vist fer, eh?
Que bo.
I dius, ostres, com després de tant d'anys encara ets capaç d'evolucionar, saps?
Sí, sí, no, això sí que ho té. A més, en Tomeu, que ara precisament parlant d'en Tomeu Seguí, també d'en Gavi Beltrán, que Històries mm-hmm. del Barri mm-hmm. té tota la pinta de convertir-se en pel·lícula, d'anar al cinema de la mà de Marcos Cabota, que vull dir que també sentirem sí. parlar, no?
Esperem, que
sí,
tot faci...
Sí, te fa ganes, a veure Història del Barri en cinema. Sí, a tots bueno, me'l fa ganes, no? Sí.
Me fa ganes veure la versió o la idea que portarà en Marcos.
Claro. Sí,
vale?
Sí,
perquè crec que ell té molt clar que el que vol fer és com una espècie de mini homenatge, no? A Palma i a la Palma d'aquella època.
Clar,
a través de la visió d'en Gavi de la seva vida
uh-huh.
i intentarà pues, durar un poquet més en el recorregut, no?
Clar. Sí, sí, va per aquí la
però
cosa.
Però me fa moltes ganes.
Vaig trobar en Marcos que votes l'altre dia, va fa un parell de dies, i me va dir que mira. Encara estem en fase molt indiciària, que estem a preproducció, però que bé, que sembla que tira endavant la cosa, així que
ojalà,
també bona
ojalà.
Notícia, també, no? Que des còmics surtin també altres productes, altres disciplines. A més, a la botiga teniu de tot, Mateu, teniu videojocs, teniu... Bueno, sí. Evidentment, còmics de totes gèneres, vull dir...
Sí,
i això sí que bueno, des que era un orma en un univers del còmic, allà en Hora d'Una, sempre mm-hmm. que entraves allà, tu sabies que podies trobar qualsevol cosa. No? Que si no era ja era complicat, a Palma com a mínim trobar-ho.
Bueno, intentant seguir la mateixa línia. Si no ho tenim, fem tot el possible per trobar-ho, per explicar-ho, per aconseguir-ho, saps? Mm. I que no sigui per part nostra, no? Que quedi.
No, està claríssim. Quin tipus, el tipus de lector que s'acosta a la Fira del Llibre és el mateix que la llibreria, perquè ja vos coneixen, passen per allà, o hi ha més curiosos també, no? De dir, mira...
Molt més curiosos.
Ah, que sí. El
fet d'estar a la plaça d'Espanya mos permet accedir a un tipus de públic que habitualment, o que no sempre és habitual de les llibreries.
Clar.
Vale? I això permet pues, que s'atraqui molta més gent i que de repente pues, descobreix que és la llibreria. Pues ha passat ja, que de divendres passat que vàrem començar la fira, ja han tingut gent que no havia vingut mai.
Que bé.
Saps? Després de 30 anys encara hi ha gent que no havia vingut mai. Per tant, i gràcies a la fira. Per tant, és, sempre això és, ja és un èxit.
Home, és un dels objectius del Gremi de
claro,
Llibreters.
Claro, totalment.
No? O sigui,
totalment. Atracar llibres a la gent. Que per això fa la fira.
I estàveu allà fins diumenge, Mateu?
Fins diumenge estarem allà i esperam que les activitats se vagin omplint. Així, molts de dies han tingut overbooking.
Que bé, que bé.
Hasta el moment estem molt contents.
El títol que més ha sortit, ens queda 20 segons, però segur que me pots dir ja el títol que més s'està venent de la vostra
pues,
llibreria, clar.
Dins la nostra llibreria, pues, destaquen dos per damunt dels altres. Una és la novetat d'en Paco Roca, El viaje.
El viaje, sí.
i Mortadelo de Filemón.
Oh, un clàssic, que bo. T'ho promet.
Segueix siguent el capo number one. És increïble. És increïble.
Que bé. Mateu Balaguer, s'esgota el temps. Moltíssimes gràcies. Vinga, bona fira. Vagi molt bé. Arriba la notícia. Nosaltres tornem demà a les 6. Vagi bé.
La justícia autoritza el desallotjament forçós de l'antiga presó de Palma. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu B.